i Andorra.
Estàs informat.
L'atreviment de Yolanda Díaz, que va deixar la imatge d'Espanya pel terra a tot el món al reunir-se amb un pròfug de la justícia espanyola com Carles Puigdemont, sembla no tenir límits, encara que en aquesta ocasió els hi han posat. Això sí, des de fora del nostre país, però li han posat aquests límits. Díaz es mostrava molt ufana fa uns dies, no sols advertint-nos que els rics del món estan preparant coets especials per fugir d'un planeta que se'n va a Norris, sinó que també s'atrevia a donar lliçons a un país com Grècia i a la seva política laboral. La vicepresidenta i ministra de Treball en funcions carregava contra una reforma liberalitzadora que tracta d'adaptar-se als temps i que proposa més flexibilitat a les empreses que vulguin establir-s'hi en aquell país, a Grècia. És a dir, una reforma completament oposada a la que pertany Yolanda Díaz d'Espanya si es manté al govern i si manté també el càrrec de ministra de Treball. La reforma laboral grega permet, entre d'altres mesures, imposar un sisè dia de jornada laboral i que els treballadors puguin optar voluntàriament a un segon ús de fins a 8 hores diàries. Fent càlcul significa que, sumat a l'activitat principal de 8 hores al dia, es possibilita que els treballadors puguin laborar fins a 15 hores al dia. La ministra de Treball sembla ignorar que a Espanya no existeix un límit d'hores per als treballadors que estan pluriempleats. De fet, un estudi d'Infojobs revelava fa poc que el nombre de pluriocupats ha superat ja el 500.000 de persones a tot Espanya, destacant que és el volum més alt des que es tenen registres. El mateix estudi afirma també que els joves d'entre 16 i 24 anys són els més pluriocupats, amb un 32% i d'un 22% entre els 25 i els 34 anys. I les raons principals que apunten els entrevistats per tenir més d'una ocupació són els salaris baixos que hi ha hores d'ara. Això significa que a Espanya és perfectament possible treballar moltes més hores que les 13 que ha introduït Grècia. La ministra Díaz és coneixedora de tot això. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, en companyia del Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carles.
Per on comencem avui?
Doncs avui comencem parlant d'avenços en sanitat perquè investigadors de l'Hospital del Mar han identificat per primera vegada un marcador que pot ajudar a predir quins pacients amb Alzheimer o altres tipus de demències patiran una evolució més ràpida de la malaltia. Es tracta del grau de deteriorament de la barrera hematoencefàlica, que regula els intercanvis entre sang i cervell i protegeix de possibles agressions i infeccions. I també la consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que en les properes setmanes s'iniciarà un procés de debat sobre l'ús del mòbil a tots els centres educatius de Catalunya. Afirma que a més de la meitat dels instituts catalans ja han regulat la forma en què es fan servir aquests dispositius. A tot això, també la Policia Nacional i l'Agència Tributària han desmantellat a Tagamanent, al Vallès Oriental, un laboratori de fabricació de noves substàncies psicoactives. Hi ha 3 detinguts d'una mateixa família i elaboraven drogues sintètiques a partir de substàncies estupefaents naturals que després exportaven a Nord-Amèrica, a Oceania i a països europeus a través de paqueteria. I també ha estat protagonista una empresa oleícola de Castelló de Farfanya, la Noguera, que ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra el robatori d'una trentena de garrafes d'oli d'oliva valorades en uns 1.500 euros. Les càmeres de seguretat de la botiga van enregistrar el robatori i això ha servit perquè els Mossos obrin una investigació per identificar i detenir el lladre. D'altra banda, avui hem sabut que l'Audiència de Barcelona absol un antiavalot dels Mossos d'Esquadra que va jutjar, acusat de donar un cop de porra al cap, a un manifestant en la protesta contra la visita del Felip VI, del rei Felip VI, per la inauguració del Mobile World Congress l'any 2018. Amb les proves exposades en el judici, no s'ha acreditat, però, qui el va propinar. Acabem també avui explicant que la temperatura mitjana de Catalunya en els últims 30 anys ha estat, atenció, un grau superior als anys 1961 i 1990. Es tracta d'un ritme de creixement més alt que la mitjana mundial, amb un efecte de l'illa de calor que impulsa especialment els termòmetres de Barcelona, a la seva àrea metropolitana i també a Tarragona.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous on no tenim pluja a la vista, es manté el temps tranquil i més aviat càlid a tota Catalunya, tant aquest dijous com també en el que queda de setmana, temperatures força agradables tirant pràcticament a estiu. I una alarma que ens ha deixat avui l'Agència de l'Aigua catalana: els embassaments de Catalunya estan només al 21% de la seva capacitat. Per tant, les alertes sobre la sequera continuen ben presents. I ara sortim a les carreteres, sapiguem com està la xarxa viària. Sílvia Dalamo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit hem de parlar d'una avaria, la P7, a Sant Cugat del Vallès, en sentit Tarragona, que talla un carril i provoca 2 quilòmetres de lentitud. certs punts de lentitud a la zona de Sant Adrià, la ronda del litoral, en sentit Llobregat pel que fa a la resta de dies. De moment, se circula sense incidències. Bona tarda.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde $29.99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el 75% dels casos d'abusos sexuals a nens i nenes a Catalunya, l'agressor és una persona coneguda o de l'entorn familiar. Així ho destaca un estudi publicat per Save the Children, que reclama comptar amb jutjats especialitzats que garanteixin els drets de les víctimes infantils de qualsevol mena de violència, com són aquests abusos sexuals. Catalunya va tancar el 2022 amb 949 denúncies presentades per abusos sexuals a menors. El perfil de les víctimes és el d'una nena d'uns 15 anys de mitjana, tot i que en el 13% dels casos la víctima és també un nen. L'informe ha analitzat prop de 400 sentències judicials de casos d'aquest tipus de violència arreu d'Espanya. 126 casos de sentències a Catalunya estan repartides entre Barcelona, Girona, Lleida i també Tarragona. La Sílvia Fernández ha llegit aquest informe de Save the Children publicat aquest matí i també ha pogut parlar amb una víctima d'abusos.
La Carmen Corrales, una noia gaditana de 26 anys, ha denunciat haver patit abusos sexuals dels 10 als 14 anys per part del seu avi matern. En el seu cas, va trigar 2 anys a adonar-se'n que el que patia no era una situació normal, però no va ser fins als 17 quan va atrevir-se a denunciar. Encara recorda tot plegat amb dolor.
Mi familia, que son mis padres y mis hermanas, siempre desde el primer momento me han creído. El resto, había gente que sí y gente que no. Gente de la calle que, como él era una persona conocida, que decía, no, es buena persona, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a hacer eso a una nieta?
Sorprenentment, el 96% dels abusadors no tenen antecedents relacionats amb la violència sexual. A la Carmen, tot i denunciar, la justícia no li va posar fàcil.
Yo tuve que declarar 5 veces, lo que supuso que mis heridas, las que tenía, se volvieran a abrir. No podía ir cerrando páginas justo cuando ya estaba un pelín mejor. Tenía que volver a contar lo mismo, volver atrás. Entonces, como que no puede seguir adelante.
A Catalunya, el 2022, es van enregistrar gairebé 1 miler de denúncies. Aquesta dada, però, és la punta de l'iceberg, perquè s'estima que només el 15% de casos es manifesten judicialment a causa del tabú generalitzat. Save the Children vol donar visibilitat i reclama una justícia més eficaç i el compliment de la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència. La responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children, Ona Lorda, apunta que a Catalunya s'han produït majors avenços amb l'aplicació d'un model alternatiu. La casa dels infants.
El model Barnahus el que pretén és, d'una banda, donar aquesta atenció integral a les víctimes perquè es puguin recuperar, doncs, per exemple, mitjançant una atenció psicològica, però també doncs, la realització de proves pericials, com seria la declaració de la víctima, que es grava a la Barnahus com a prova preconstituïda i per la qual cosa els nens i les nenes no han de tornar a repetir el seu testimoni.
En definitiva, cal garantitzar el benestar dels menors perquè els abusos infantils provoquen traumes que s'estenen tota la vida.
Gràcies, Sílvia. Recollim ara una última hora que ens arriba ara mateix. Un arbre de poques dimensions ha caigut al carrer Sant Antoni Maria Claret de Barcelona sense causar ferits per sort. L'incident ha tingut lloc aquest dijous a l'alçada del número 4 de la via, quan l'exemplar s'ha partit per la meitat i tota la part superior del mateix s'ha precipitat damunt de la vorera. N'han informat fonts municipals que han indicat que tècnics de la Brigada de Parcs i Jardins ja l'han retirat. Aquest és el tercer arbre que es desploma a la ciutat en les darreres setmanes. El més recent va ser un lledoner que va caure al carrer Nagó el 28 de setembre. Uns dies abans, al barri del Clot, un altre exemplar va desplomar-se en una àrea de jocs infantils, en tots els casos sense causar víctimes personals. Tenir un animal de companyia no és cap broma i menys si és un gos. És per això que la nova Llei de Benestar Animal, que ha entrat en vigor a mig gas, obliga totes les persones titulars d'un gos a tenir contractada, per exemple, una assegurança de responsabilitat civil per a possibles danys a tercers. Fins ara era una norma norma que afectava els propietaris de gossos de raça perillosa, però amb la nova legislació ja afecta a tots els animals, a tots els gossos, siguin de la raça que siguin. Per a més endavant, queda un curset que els propietaris de gossos hauran de seguir abans de comprar o adoptar un animal. Tornant al tema de l'assegurança, aquesta haurà de cobrir les lesions que el gos pugui provocar a altres persones i mascotes, o també els danys materials. De tots aquests canvis, n'hem parlat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb l'advocat José Luis Gómez, bon coneixedor d'aquesta nova llei. Sergi Tor, què us ha explicat?
Doncs que s'ha d'esperar els reglaments de les disposicions de la nova llei. Avui encara no regeix l'obligatorietat de l'assegurança per tots els gossos. Únicament ja és activa pels gossos de raça considerada com potencialment perillosa, que ho és des de fa molts anys, amb la qual la cobertura de l'assegurança no pot ser inferior a 120.000 euros. La resta encara està a l'espera de la redacció d'aquest nou reglament, com ha confirmat a Herrera en Cope Catalunya l'advocat José Luis Gómez.
Però la llei en matèria d'assegurança tindrà que ser desenvolupada més endavant per un reglament, de tal manera que avui per avui aquesta obligatorietat no existeix. Sí que existeix una conveniència evident.
Recordem que fins ara aquests gossos entraven a l'assegurança de la llar i a partir d'ara, quan hi hagi la redacció del reglament, haurà de ser específica. Ja comença a haver ofertes a partir de 50 euros. I passa el mateix amb els obligats a cursos de formació per propietaris. Per José Luis Gómez diu que s'ha d'esperar encara perquè no hi ha res concret.
També estem a resultes d'aquest reglament futur en què estableixi en què consistiran, on se faran, aquests cursos de formació per tindre un gos. És una, potser serà una qüestió molt més polèmica que no pas la de l'assegurança, i també està per desenvolupar qui ho farà, quina durada ha de tenir, quines condicions.
I és que la revolució dels animals de companyia queda avalada per les dades. A Barcelona ciutat, per primera vegada a la història, hi ha més animals de companyia, 172.000, que nens i nenes de 0 a 12 anys, que n'hi ha un prop de 165.000. A Espanya hi ha un total de 15 milions de gossos i gats. 9,3 són gossos, amb un augment del 38% en els últims 3 anys. La nova llei limita a un màxim de 5 el número d'animals de companyia per particular i està prohibit en deixar la supervisió d'un gos més de 24 hores i, a més, no es pot deixar sol en animal lligat a les afores d'un local.
Gràcies, Sergi. L'advocat José Luis Gómez ens ha deixat, jo crec que ben clar, com funciona la llei i ara cal veure si els ciutadans en general i els que tenen un gos en particular estan al cas i si són coneixedors que les responsabilitats per tenir un animal com aquest, com un gos, han augmentat amb aquesta nova normativa. Prenent el pols als ciutadans hi ha la Jasmina Naranjo. Bona tarda, Jasmina, i on et trobes ara mateix?
Bona tarda, Carlos. Estic a la Rambla de Catalunya per preguntar a les persones que tenen mascota la seva opinió sobre la nova llei del benestar animal, la qual va entrar en vigor el passat divendres 29 de novembre. A Espanya, el 50% de les famílies compten amb algun animal de companyia i d'aquesta meitat de la població, el 28% tenen gossos.
Tenemos un perrito.
Un canis.
Podenco.
És un bicho navanero.
Una d'aquestes mesures és la sanció econòmica de 500 euros per deixar el gos lligat uns minuts per entrar a comprar un establiment. La primera persona en ser multada va ser una noia de la ciutat de Vigo. La nova llei animalista ha aixecat diferents veus en contra que consideren massa estricta aquesta normativa. No obstant això, gran part de la població afirma que aquestes noves mesures estan molt bé i fins i tot alguns els agradaria que les sancions fossin més altes. M'he trobat amb la Carmen, la qual està molt contenta amb la nova normativa.
Nosaltres, bueno, hasta el dormir vam amb els pares, eh que sí? Vam amb els papes a dormir, sí, molt bé. Però estupendo. O el tens o no el tens.
L'Eugènia coincideix i està d'acord amb la Carmen i inclús reclama càstigs més extrems per les persones que descuidin el seu gos uns segons.
No mortar-la. Jo a aquestes persones, càrcel. Perquè jo soy animalista hasta la mesura. O sea, que más mi perra que mi hija.
En canvi, el Sergi diu que a vegades no et queda més remei perquè la majoria de botigues tenen prohibit l'entrada als animals.
Em sembla correcte. Si no pot entrar al local, què ha de fer?
La Victòria també reconeix que deixa el seu gos lligat a un arbre o un fanal per entrar un moment a comprar.
Ah, no sé, jo només quan vaig a comprar el pa, no sé, un, dos minuts, depèn de la cua. Home, trobo que és bastant incorrecte. Molts d'aquests puestos tenen precisament enganxes perquè facilitar-te aquesta tasca i d'altres et deixen entrar el gos, a preferència de l'amo, que fins ara t'acordes deixar un cap de setmana sencer.
I després hi ha persones com la Lucía que opina que no és dolent si el gos es troba en bones condicions i no té perill que li passi res.
Sí, si estan con los cuidados.
En general, les persones solen deixar la seva mascota sense supervisió per fer una compra urgent i es queixen de que la llei no ha pensat que en la majoria d'establiments els gossos no poden accedir, explica la Carolina.
Muy mal, porque o te dejan entrar con el perro, que tampoco van tan sucios ni hacen tanta porquería, para entrar un segundo, o poderlo dejar, el que quiere dejarlo, que lo deje.
La llei actual prohibeix l'entrada d'animals de companyia a espais privats, sobretot si el local es dedica a l'alimentació. No obstant això, depèn del criteri del propietari en qüestió. M'he apropat a algunes botigues de l'Eixample per preguntar les seves opinions. La Cristina té un forn de pa i explica que no és el mateix que els gossos entrin en un local que es dediquen a la venda de productes alimentaris que en un altre tipus de botiga.
A mi no m'importaria que entressin els gossos, tot i que crec que en un lloc d'alimentació doncs és més complicat, però si fos una botiga de sabates, de qualsevol altra cosa que no toqués alimentació, no m'importaria que entressin els gossos.
La Sara, que treballa en una botiga de bolsos i complements, opina el mateix que la Cristina.
Considero que sí deberían entrar los animales a los establecimientos de este tipo, que son como accesorios, bolsos, donde el animal no tiene contacto con lo que se está vendiendo. Sin embargo, en tipo restaurantes me gustaría que no estuvieran dentro del restaurante, siempre fuera en la terraza.
En canvi, en aquesta llibreria infantil on treballa la Paula, estan d'acord en deixar entrar els gossos, sempre i quan l'amo els vigili i es comportin bé.
Nosaltres deixem entrar animals, però si tenim canalla asseguda a terra o si veiem que és un gos molt nerviós, li demanem a l'humà, li preguntem, és apte per estar amb infants o no? I si veiem que l'animal es posa molt nerviós, sí que demanem a l'humà que surti amb el gos perquè hi ha canalla al voltant. De normal, nosaltres deixem entrar animals.
La llei del benestar animal també inclou la multa de 50.000 euros per quedar-te a gats que viuen al carrer com a teus. En Maxi fa 5 anys que cuida mi Nino i està totalment en contra d'aquest reglament.
No, está mal, este es el salón de la vida. Y aparte que está fomentando comprar animales, está mal comprar animales.
Altres imports que s'apliquen són 500 euros si no neteges els residus del teu gos, 50.000 euros per anar-te'n de casa i deixar la teva mascota en el pati, i el mateix valor econòmic per la compra i venda d'animals, excepte en centres canins específics on treballin en la cria dels gossos.
Gràcies, Jasmina, per aquesta comunicació. Des de la Rambla de Catalunya ens hem situat una mica i hem escoltat, bueno, la disparitat d'opinions que hi ha sobre aquesta nova llei del benestar animal que ha entrat en vigor doncs, no fa pas gaires dies. A Girona també s'han posat les piles en aquesta matèria i l'Ajuntament va un pas més enllà i habilitarà espais oberts on poder dur els gossos deslligats. I, a més, atenció, crea una taxa especial per als gats domèstics. Yolanda Canales, explica'ns.
Aprofitant que ara s'han de modificar el preu de les taxes, el consistori introduirà una de nova. Serà una de 10 euros per als gats domèstics. Una xifra inferior a la que ja hi ha per als gossos, que es mantindrà als 35,12 euros. Amb tot, el consistori ampliarà les bonificacions que s'aplicaran als propietaris que adoptin animals de companyia procedents de les protectores. La regidora de Ciutat que cuida, Gemma Martínez, diu que tots els recursos que es recaptin amb aquestes taxes aniran a parar a millorar serveis en matèria d'animals.
Tanmateix, implantarem ja una altra taxa, que és la dels gats. Farem un preu simbòlic, que és 10 euros anuals, que pensem que no és la quantitat, però sí que és el simbolisme de l'assumpció de la responsabilitat de la tinença i perquè bueno, també ens tenim serveis públics d'animals de gats que també hem de poder doncs, cobrir una taxa o un impost municipal.
A més de crear aquesta taxa, el consistori habilitarà més espais oberts on poder dur els gossos deslligats. Són dues de les mesures que s'emmarquen dins les polítiques que l'Ajuntament vol impulsar en matèria de benestar animal, també arran de l'entrada en vigor de la nova llei. S'insisteix així mateix des del consistori en la necessitat de censar i posar xip als gossos, gats i fures, perquè no fer-ho comporta una sanció de 10.000 euros. Actualment, els animals registrats a la ciutat no arriben als 5.000.
I de Girona a Barcelona, on els ocellaires de la Rambla no tiren la tovallola i seguiran lluitant perquè se'l reconegui com a patrimoni cultural immaterial d'aquest passeig després que el Parlament ha rebutjat seguir tramitant una iniciativa legislativa popular en aquest sentit. Els ocellaires, amb quasi més 67.000 signatures de suport, alegaven que les seves parades han estat una aportació important per convertir la Rambla en un passeig emblemàtic. Aquests establiments tenen una història de 160 anys, sempre han estat en el punt de mira dels governs municipals, però ara el seu futur es presenta molt i molt magre. Mara Rodríguez.
Els antics ocellaires, que ara ocupaven les parades de la Rambla amb els negocis reconvertits, demanen ser declarats Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. A pesar de les més de 56.000 firmes que la ILP ha recollit aquest any, la proposta ha estat denegada. El Xavier Cuenca, representant de la ILP, no s'ho esperava i expressa la seva incredulitat.
Nosaltres no som un grup parlamentari, no tenim res a oferir, i potser hi ha hagut un... Bueno, potser no, o sigui, potser des de, a nivell municipal no han entès que el debat anava d'això, pensant que el debat anava d'una altra cosa, i jo crec que han influït en els grups parlamentaris i hem perdut el suport a l'últim.
A més, parla d'un atac al dret a la participació política dels signants de la iniciativa, ja que s'ha negat el debat i el diàleg. Cuenca no es rendeix i comenta que el següent pas serà adreçar-se a l'Ajuntament, aprofitant que hi ha un nou grup parlamentari. Demana trobar una solució per a aquest conflicte que afirma ja ha durat massa.
No estic dient que ens haguem de quedar a la Rambla, o que ens haguem de quedar tots, però sí que això s'ha de solucionar políticament i no judicialment. I jo el que vull és que aquest problema, que dura massa temps, aquest conflicte s'acabi amb una solució consensuada. No sé quina és aquesta solució, però estem més que oberts.
Ningú perd l'esperança i el Xavier creu firmament que es trobarà una solució.
Gràcies, Mala. Arriba el moment de fer una petita aturada, publicitat com cada dia a aquesta hora, i després escoltarem la història d'un psiquiatre barceloní, un psiquiatre de renom, que va deixar un bon dia de treballar, va deixar la seva carrera professional per dedicar-se a treballar de manera altruista amb pacients que tinguessin problemes econòmics i també emocionals. Escoltem la història d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es. Y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui la Mar Puerto ens porta la història d'un reconegut psiquiatre barceloní. Es diu José Aznar i fa més de 3 dècades va decidir aparcar la seva carrera al Clínic per dedicar-se a treballar de manera altruista amb pacients que necessiten suport emocional i econòmic. Ara aquest metge ha recollit el seu recorregut professional i emocional sobre la seva aposta de vida en un llibre, El ser i l'ego.
Sí, hem parlat amb ell i dels seus principis. Va heretar una benzinera gràcies a la seva mare i va decidir començar a atendre gratuïtament els seus pacients.
Al tener ya la economía pues solucionada por ese lado, por ese negocio que mi madre me donó, pues yo podía hacer psicoterapias gratuitas, que era lo que a mí me gustaba. Iba poniendo algún anuncio y también algún cliente del negocio o algún familiar, y poco a poco pues fue eso aumentando.
De fet, és en el llibre on ens parlen de l'única eina que hi ha per conèixer-se a un mateix, que és ser conscients dels nostres pensaments i emocions negatives. Per això, el que vol oferir és el màxim suport a tots els seus pacients.
Todos tenemos problemas psicológicos, o sea, todos nos hemos formado un ego de pequeñitos sin darnos cuenta, una negatividad, y nos hemos identificado con esa negatividad, que es mentira y que son simples pensamientos y emociones negativos, y que eso hacemos de ello como una identidad falsa y lo vivimos siendo mentira y falso como lo más profundo y verdadero de nosotros mismos.
I és que per ell no són només pacients. Diu que al final es tracta de dues persones que s'ajuden i que parlen sobre la vida, perquè assegura ell també aprèn molt de tots ells.
Estamos dos personas y de igual a igual. Esto es muy importante porque en las relaciones de dependencia emocional vivimos al otro o nos vivimos a nosotros mismos muchas veces por arriba del otro o por debajo del otro, o el otro en relación a nosotros o por arriba o por debajo. Entonces, si tratas al otro de igual a igual, es estupendo, es un disfrute. Yo aprendo del paciente y el paciente aprende de mí.
I això és el que queda reflectit en el llibre. És un tribut a dècades de dedicació desinteressada i amb la mirada posada cap al futur, com ell diu, en un món que sovint sembla estar immers en la indiferència.
Aquest dijous, a COPE Catalunya Andorra, ens hem preguntat si és més saludable menjar les fruites amb pell o no. I és que ens ha despertat la curiositat una recomanació de la Fundació Espanyola del Cor en el sentit que cal consumir fruita fresca de temporada amb pell i ben rentada, ja que d'aquesta manera es conserven les vitamines, la fibra i també els minerals. Evidentment, no totes les fruites cal deixar fora, per exemple, el kiwi o el mango, entre d'altres. Tot i aquesta recomanació, cal anar en compte perquè algunes pells, de segons quines fruites, poden provocar o despertar al·lèrgies, algun tipus d'al·lèrgies. Ho ha explicat una al·lergòloga que ha estat darrere a COPE Catalunya i Andorra i ha estat amb la Yolanda Canales.
Hem parlat amb la Marta Vinyes, que és cap del Servei d'Al·lèrgia de l'Hospital de Terrassa. Ens ha explicat que el més freqüent és que la fruita que faci més reacció sigui el préssec. Estem parlant de sentir picors en la boca o tenir els llavis inflats, per exemple. Però també pot ser que es tingui al·lèrgia a la fruita en si, amb pell o sense.
En principi, el més freqüent, en el cas de l'àrea mediterrània, seria l'al·lèrgia al préssec. Moltíssima gent té problemes amb la pell del préssec, que quan la mengen o la toquen fan que els hi pica la boca, se'ls inflen els llavis, poden fer favetes, o inclús a les mans, o de tocar-lo a la boca, però el toleren pelat. Però hi ha altra gent que també té al·lèrgia a la pròpia fruita en si, i llavors, ni que el ripelis, també tenen aquests símptomes.
I per què tenim al·lèrgia a la pell de la fruita? En el cas del préssec, perquè té una proteïna que a l'àrea mediterrània pot estar present a altres fruites, però també llegums o fruits secs. I aquí s'ha de vigilar, perquè en aquest cas no només no es podria menjar préssec amb pell, sinó tampoc, per exemple, la poma, com explica la doctora Vinyes.
El problema de la pell del préssec és que té una proteïna que a l'àrea mediterrània s'extén no només a la pell del préssec, sinó a altres fruites i inclús fins i tot fruits secs o llegums, i aleshores aquests pacients no poden menjar la pell de la fruita. No només la del préssec en concret, se'ls recomana evitar la pell de la poma, per exemple, o la pera, perquè poden tenir una reacció.
I es pot curar aquesta al·lèrgia? Curar pròpiament, no. Sí millorar o reduir els seus efectes. Per això hi ha una vacuna.
Hi ha una vacuna sublingual, sí, que està feta a base d'aquesta proteïna en concret. l'efectivitat és variable. Hi ha pacients que sí que els funciona molt bé i en altres casos no és com les al·lèrgies al pol·len, que és 100% eficaç, però sí que hi ha una opció de possibilitat de donar aquesta vacuna i que tinguem una opció terapèutica.
En tot cas, i de forma general, es recomana menjar la fruita amb pell perquè aquí hi ha vitamines, minerals i altres elements que ajuden al correcte funcionament de l'organisme. Evidentment, hi ha fruites com el meló, la síndria o la pinya, que per motius obvis, per tenir la pell molt dura, no es poden menjar sense pelar.
Gràcies, Yolanda. El Pau Boronet, que es troba en un punt cèntric de la ciutat de Barcelona, ha estat escoltant atentament el que ha explicat aquesta al·lergòloga i també la Yolanda. I ara atansarà el micròfon als ciutadans per conèixer si mengen fruita o no, i si ho fan amb pell o sense. Pau, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Ara mateix em trobo al carrer Balmes per preguntar a la gent de quina manera prefereix consumir les peces de fruita, si amb pell o sense. Com menges tu la fruita?
Jo menjo la fruita amb pell.
Jo menjo la fruita sense pell.
Ah, jo acostumo a menjar la fruita amb pell, sempre.
Jo, normalment, sense pell.
Home, jo trobo que sempre sense pell, no?
Jo menjo la fruita amb pell.
En moltes ocasions, els experts en salut de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària han constatat que és més saludable la fruita pelada, per així evitar possibles infeccions provenients dels bacteris del terra i les aigües de reg. Recentment, però, la Fundació Espanyola del Cor ha recomanat consumir tot un seguit de fruites amb pell, sempre que aquesta no sigui difícil de pair i les peces estiguin ben netejades per conservar-ne tant les vitamines com la fibra i els minerals. Per això mateix, per una banda, hem volgut preguntar a la gent que menja la fruita pelada per quina raó ho fan.
A mi la fruita m'agrada que no estigui molt gelada, és a dir, que estigui tíbia i que sigui sucosa. Llavors, quan la peles, doncs, crec que està més bona.
En canvi, veiem per quina raó principal la gent es menja la fruita amb pell.
En el meu cas, em menjo la fruita amb pell per una qüestió de diversos factors. Un, perquè em fa pal pelar-la, això en primer lloc, i segon, pel tema de la fibra, que, bueno, que al final pues, bueno, ajuda a anar a ventre. Suposo que això és el que fa que me la mengi així.
Jo em menjo la fruita amb pell perquè de petit vaig agafar la costum i ara que sóc gran, si la pelo ja no té el mateix sabor. Aleshores m'agrada.
El denominador comú de les declaracions és que la gent menja la fruita amb pell o sense en funció del sabor i la mandra del procés de treure la pell i com els ho han ensenyat a casa. Per tant, malgrat que sovint els experts ens facin recomanacions sanitàries, fins a quin punt la gent de carrer menja fruita fent cas de les recomanacions i no com els han ensenyat tota la vida a casa seva?
Jo la veritat és que no coneixo aquestes recomanacions sanitàries i la veritat és que es menjo com em vingui. Si veig que està bé la pela i tal i és una fruita que acostumo a fer-ho, doncs me la menjo amb pela sense problema.
Doncs jo menjo la fruita sense pell perquè m'agrada més i no perquè segueixin les recomanacions sanitàries, ja que no sé quines són.
Bàsicament tampoc conec molt les mesures sanitàries i estic acostumada des de petita a tallar-la i aleshores, doncs, per aquest motiu no ho he canviat.
Cal no perdre de vista tampoc que les recomanacions de la Fundació Espanyola del Cor només apliquen algunes fruites i verdures, perquè n'hi ha d'altres com els plàtans, les taronges o les mandarines que sempre es mengen sense pell. És important no confondre's.
Molt bé, gràcies Pau, des del carrer Balmes per aquesta... En fi, copsar una mica l'opinió de la gent, dels ciutadans, sobre si mengen la fruita amb pell o sense pell. Ho deixem aquí, però no abandonem les qüestions referides al món de l'agricultura, ja que les Terres de l'Ebre, els productors d'oli d'oliva, alerten que la producció torna a caure en plena inflació del preu de consum. Ens han explicat que la campanya es presenta complicada, amb pèrdues significatives d'entre el 40 i el 50%, lleugerament millor a la recolecta de l'any passat, quan les pèrdues van ser del 70%. Els pagesos alerten que l'increment dels costos i la pèrdua de fruit els tornaran a deixar un any més sense guanys.
Malgrat la lleugera milloria respecte a l'any passat, l'escassa producció continua sent la protagonista de la campanya de l'oliva d'enguany. Segons Antoni Galceran, responsable del sector de l'oli dins la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, mai s'havien trobat amb dos anys consecutius de mala collita.
Exacte, l'any passat va ser més o menys exactament la meitat, enguany sí, potser una mica més de la meitat, però clar, el que no s'ha vist mai són dos anys consecutius, no només a nivell català, també a nivell espanyol i en alguns llocs. Altres països, dos anys consecutius de mala collita. I això ha portat doncs, a l'escassesa d'oli que hi ha i aquest desgavell entre l'oferta i la demanda, els preus, etc.
L'escassa producció, causada per la sequera i la calor, provoca que augmentin els preus, encara que sense millorar el salari del productor. Aquest increment, per tant, fa disminuir el consum d'oli tant a Espanya com a l'estranger. Així ho explica Pere Albacar, director d'Olifit Export.
El 95% de la producció dediquem a l'exportació i s'ha reduït entre un 30 i 40% a molts de llocs. El trasllat d'este preu al client final fa que el producte se torni molt car.
La previsió de cara als pròxims mesos és que aquest lleuger increment de la collita d'oliva freni l'escalada de preus, tot i que continuaran sent elevats.
I els que també estan preocupats són els viticultors del Penedès, preocupats perquè enfila la recta final d'una verema extremadament seca. Han advertit que la collita ha caigut d'un 50% i mirant ja cap al futur, el sector estudia mesures per adaptar la vinya a les adversitats del canvi climàtic. T'ho explica el Ricard Álvarez.
Amb la verema a les acaballes s'han complert els presagis i la quantitat de raïm collit a les vinyes de la DEO Penedès està entre un 40 i un 50% per sota de l'any passat. De com està sent la situació ens en parla el director de la DEO Penedès, Francesc Olivella.
Superarem segurament una baixada del 40-50% respecte a l'any passat, que ja va ser baixa perquè ja portem 3 anys de sequera. El Penedès, Garraf, Baix Penedès, la zona que ha plogut menys de tot Catalunya. Estem en una situació greu, veiem ceps que es moren, vinyes que es moren, i hi ha ceps que tal com estan, veurem si l'any que ve broten.
Malgrat aquesta afectació, la DEO Penedès garanteix que la qualitat del raïm és molt bona i confia que els vins no se'n ressentiran. Després de 3 anys de falta d'aigua i amb la previsió que la sequera pugui anar a més els propers anys, Olivella insisteix que l'escenari és duríssim, motiu pel qual estan començant a estudiar noves maneres de treballar per millorar el conreu de la vinya i fer-la més resistent.
El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía que esperamos os dure 2 semanas, por lo menos.
Este otoño cambia el mood. Vuela a 80 destinos desde 29,99 con Vueling. Más información en Vueling.com.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, benvingut.
Hola, Pepe, bona tarda.
Pepe, ai, Carlos. Carlos, però, Carlos, si vols em canvio. Pepe Carlos, ja m'agrada. Aviam, a les 3:05, Esports Cope, bona ressaca del Barça i la Champions, eh?
Sí, va guanyar 0-1 al camp del Porto, una bona victòria, un mal partit, això sí, es va lesionar Lewandowski, esquins del turmell de la cama esquerra, és baixa segura per jugar el partit del cap de setmana d'aquest diumenge al camp del Granada. Avui juga l'Espanyol, que tenim jornada segona, Cartagena-Espanyol, a partir de les 9, a les 7 de la tarda tenim Andorra-Saragossa. A Girona sentirem a Mitchell, que ja ha parlat en la prèvia del Cádiz-Girona de dissabte. No descarta, atenció, que Porto pugui jugar dissabte, aquest partit. I en bàsquet tenim a Eurolliga avui al Palau, Barça-Efes, i a l'Eurocup ahir, derrota del Joventut per començar 62-63 davant del Besiktas en un mal partit.
Molt bé, tot això, 3 de la tarda i 5 minuts. Manel, gràcies per la
teva mans. Fins ara, Carlos, perdona.
Hola, Alfredo, què tal, com estàs?
No, cal, no hi ha res a perdonar.
És que tenia cap a Pepe Collado, que ens ha vingut a visitar, i per això hi ha entrat aquí. Ai, Pepe.
Molt bé.
Alfredo, què tal?
Què tal, Carme?
Molt bé, gràcies.
L'interna Cope Catalunya a les 7 amb la Montse Rodríguez.
Efectivament.
Aviam, estem parlant de la llei de benestar animal. Tu, sí. Qui tocaràs avui, això?
Doncs avui parlarem amb les protectores d'animals perquè diuen que amb aquesta nova llei hi ha molta gent que no podrà fer tot allò que es demana per no haver-te de multar.
Sí.
I llavors hi ha gent que ja està patint perquè pugui haver un augment de l'abandó d'animals i sobretot en aquestes protectores. En parlarem amb una de Lleida.
I que no hi hagi adopcions també, que és molt important.
Efectivament.
Que no. I què més?
I després parlarem de la fruita. Jo sóc molt mandrosa a l'hora de pelar. I...
Sí?
A mi lo de pelar no va conmigo, però...
En pell. Tot en pell.
Todo con piel sabe mejor. Que se lo digan a la fruta. I si no, ens ho explicaran des d'un centre de dietètica de Igaida Terrassa, la Laura, que és la dietista, eh?
Molt bé. Alguna coseta més?
No, Alfredo, sois muy mal pensados.
No, està cuinant coses la Carme, però no ens ho vol dir. No us perdeu a la linterna. 7 de la tarda.
També.
A Cope Catalunya i Andorra. Segueix d'informació, segueix migdia, Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis bona tarda.